De moment, més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Mònica Borràs.
Internet, l'ull que no es tanca. Una anàlisi sobre la colonització tecnològica del món.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Com heu reconegut, és el fragment final de la pel·lícula Blade Runner, dirigida per Ridley Scott i basada en la novel·la de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que, per cert, té traducció al català i és Blade Runner, els androides somien xais elèctrics. Aquesta obra se'ns mostra un futur distòpic on els replicants, que són androides, és a dir, robots humanoides, tenen sentiments com els humans i també instint de supervivència. Aquest futur de ciència-ficció ens sembla llunyà, però no ho és tant. De fet, no ho és gens. Actualment ja estem enfilats cap a aquest destí transhumanista. Però i l'origen? Tot es remunta al moment en què es confon l'ús de la tècnica, tal com la coneixíem al segle XX, amb la tecnologia actual. Hi ha una certa ambigüitat entre els dos conceptes, com ens explica Joan Carles Mèlic, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment és professor titular de Filosofia de l'Educació i és també autor de l'assaig La fragilitat del mundo, publicat per Tusquets.
Mira, la primera cosa, Mònica, que caldria tenir molt present és que la tecnologia actual ja no és equivalent a la tècnica del segle XX. És a dir, fins ara la tècnica ha anat evolucionant al llarg de la història, sempre que hi ha hagut ésser humà hi ha hagut algun o altre tipus de tècnica, no?, de manipulació d'objectes, de creació de coses del món, diguem-ne, no?, d'objectes del món. Però el que ha aparegut ara és una transformació de la tècnica en tecnologia. I això és molt important. Per què és important? Per què dic jo que és això tan important que ens ha canviat la vida? Doncs perquè la tècnica és, i ha estat tota la vida i continua en part sent així, és ambigua. És a dir, tu, un instrument tècnic, un objecte tècnic, des d'un ganivet, fins i tot la televisió, tots els objectes tècnics poden ser utilitzats bé o malament. Quan dic bé o malament, vull dir, per exemple, que un ganivet et pot servir per salvar la vida d'una persona, en cas d'una operació, per exemple, però també pot servir per matar una persona. Uh-huh. En canvi, la tecnologia, que és el gran canvi que ha aparegut ara, i ho hem vist durant la pandèmia, és una forma de vida. És a dir, no és una cosa que nosaltres utilitzem, i per tant no és ambigua, sinó que és una manera de ser en el món, amb totes les seves conseqüències.
Hem sentit a l'inici el fragment final de la pel·lícula de Blade Runner basada, com dèiem, en un relat de Philip K. Dick, però no va ser l'únic autor que es va aventurar a imaginar com seria el futur, sinó que molts altres pensadors, inclús molt abans de la irrupció d'internet, varen filosofar sobre la colonització tecnològica del món. La novel·la distòpica per excel·lència, sens dubte, l'obra de George Orwell, 1984. Sentim a Joan Carles Mèlic.
Sí, mira, per mi una novel·la fonamental que imagino que molts dels nostres oients doncs coneixen, han llegit, i si no, jo crec que és un bon moment per recuperar-la, és 1984 de George Orwell. Quan George Orwell escriu aquesta novel·la, que és l'any 48-49, per això li va posar 1984 invertint les dues últimes xifres, ell va crear la figura del gran germà, el Big Brother, no? El gran hermano, és a dir, això que coneixem també per programes de televisió. I ell ho va aplicar en el món, sobretot de la política. Feia una crítica als totalitarismes polítics i especialment al estalinisme, a l'estalinisme. Bé, si llegim aquesta novel·la en clau política, doncs bueno, encara pensarem en alguns països. No sé, per exemple, el primer que em ve al cap seria Corea del Nord. Seria un exemple d'aquesta crítica que fa George Orwell amb el panòptic, el panòptic. Però jo el que proposo en el llibre és llegir el panòptic en clau tecnològica, no només en clau política. I aleshores hi ha altres novel·les, que jo cito en el llibre, una molt de recent, que es diu Quality Land, no? Que ha sortit publicada a Tusquets d'un autor alemany, on ell analitza el que està passant, aquest panòptic, però a la xarxa.
I aquest panòptic al qual fa referència Joan Carles Mèlic és un model de presó ideat pel filòsof alemany Jeremy Bentham el 1791. Consistia en un gran edifici circular amb un pati central on hi havia una torre de vigilància des de la qual el guardià podia observar tots els presoners reclosos en cel·les individuals al voltant de la torre, sense que ells, els presoners, poguessin saber si eren observats en cada moment. L'efecte més important de l'estructura panòptica és induir en el detingut un estat conscient i permanent de visibilitat que garantiria el funcionament automàtic del poder sense que aquest poder s'estigui exercint de manera efectiva en cada moment, ja que el presoner no pot saber quan se l'està vigilant i quan no. Joan Carles Mèlic fa una analogia d'aquest sistema panòptic amb les xarxes socials a internet i estem exposats durant tot el temps.
O sigui, el que és increïble és que tu ara fas una recerca per internet, sigui el que sigui, i després, sense voler, tu comences a veure que te'n comencen a enviar publicitat d'allò que tu has buscat. I el mateix podríem dir quan una persona busca parella, ja no cal que surti al món. Entra a l'aplicació de Tinder, per exemple. I aleshores allà s'ha d'exposar, no? L'exposició, els rituals d'exposició. Que sigui veritat o mentida, això és igual. L'important és exposar-te. O quan te'n vas, per exemple, de vacances, tu te'n vas de vacances, en el moment en què tu arribes, si trigues massa estona en començar a penjar fotografies a Instagram, o enviar-les o a Facebook, o sigui, tota aquesta enorme exposició a la xarxa, no? És a dir, aquí hi ha una pèrdua d'intimitat fonamental, però fonamental. L'ésser humà té un àmbit públic i un àmbit privat. En el moment en què l'àmbit públic i l'àmbit privat es confonen, aleshores apareix el que jo anomenaria una mena de desestructuració simbòlica, I aleshores apareix una crisi fonamental de l'existència humana. És a dir, no podem suportar-ho. I aleshores és quan venen les depressions i venen... És a dir, aviam, és que això és molt seriós. Mm-hmm. És que és molt seriós. És que vivim... Una cosa és viure de cara a l'exterior, que hi ha molta, que això s'ha viscut sempre, i una altra cosa és viure de cara a la xarxa. O sigui, a la que tu te'n vas de viatge i els pocs moments que tu ja m'has arribat al lloc, si no comences a enviar fotos, si no poses res, la gent et diu, escolta, que et passa alguna cosa? Com és que no prova? Estem esperant les fotografies. És a dir, vivim constantment, o anem a fer un dinar, per exemple. Abans de fer el dinar s'han de fer les fotografies, s'han d'enviar... Però, esclar, és que això... En fi, podríem posar tants exemples, Mònica, tants exemples, i aleshores que encara es continuï dient que la tecnologia es pot utilitzar bé o malament o no, és que això és una forma de vida. Ens ha canviat la nostra manera de relacionar-nos amb el món i amb els altres. I aleshores, doncs, clar, si no cuidem del món, la meva proposta en el llibre és que perquè nosaltres puguem viure de forma mínimament saludable, una mena de salut existencial, és ens hem de cuidar del món. Hem de cuidar les nostres relacions amb el món. I el que ha fet aquest sistema tecnològic que jo critico tant és trencar, justament trencar, les nostres relacions amb el món.
I tot això passa degut a aquesta progressiva colonització tecnològica del món a la qual Melic es refereix al seu darrer assaig publicat per Tusquets i titulat La fragilitat del mundo. Però abans hi ha hagut també molts altres autors del segle XX que també varen anticipar aquest present colonitzat ara per la tècnica, fins i tot, com dèiem, molt abans de l'arribada d'internet. Des de Max Weber a Günther Anders, passant també per Robert Musil o Franz Kafka. Amb Joan Carles Mèlic en repassam un parell.
Jo crec que no massa, perquè fixa't tu que el Günther Anders, que bé, aquest home va ser el primer marit de la Hannah Arendt, no? I és un home que va estudiar també amb els mestres amb els mateixos mestres que tenia Hannah Arendt, va estudiar amb Heidegger, va estudiar amb Husserl, és a dir, els grans autors alemanys, no? I ha estat un home que fins ara no fa gaire s'ha traduït el seu llibre, L'obsolescència de l'hombre. Clar, ell no va conèixer el món d'internet, ni el món de l'smartphone, no? Del telèfon mòbil, que per mi és la gran icona dels temps actuals. Ja la icona ja no és la televisió, la ràdio, no, és el telèfon intel·ligent. Günther Anders ja no va conèixer tot això. I en canvi ell ja va avançar fa molts anys, als anys 60, als anys 50, als anys 60, ell avançava, diem, compte amb aquesta tècnica que s'està convertint en una forma de vida. Una forma de vida que el que fa és empobrir el món. No. Bé, i abans del Günther Anders, per exemple, L'home sense qualitats, la gran novel·la de Robert Musil, aquest escriptor fenomenal austríac-vienès de principis del segle XX, Robert Musil, en el capítol 11 de la primera part de L'home sense qualitats, de la seva gran novel·la, que va quedar pòstuma, parla de la matematització del món, no? D'aquesta quantificació del món. Avui tot ha de ser quantificable, tot ha de ser quantificable. És a dir, l'estadística, diu Robert Musil, és com un dimoni que està dominant totes les facetes de la vida. I això diu Robert Musil a principis del segle XX. Com és possible que tenint autors com Musil, com Max Weber també, Max Weber parlava d'una gàbia de ferro, no? El buròcrata, per exemple, el buròcrata és un altre. El funcionari, per exemple, Kafka. Mm. És a dir, hi ha una sèrie de figures que ja apareixen al segle XX que són pròpies d'aquest món tecnològic en el que estem vivint i que, bueno, no li hem donat cap més, la més mínima importància, no? I ara, quan finalment ens tanquen a casa, comencem a... Algunes persones s'han adonat de que hi ha molts aspectes de la vida humana que no... que la tècnica impossibilita que puguin reeixir, no? Per exemple, la importància del cara a cara, la importància de l'abraçada, del contacte, no? Del contacte. Ara que no ens podem tocar, ens n'adonem de la importància del tocar, no? Però encara hi ha gent que dona gràcies al Covid perquè ara finalment diuen podrem fer les classes online, que és el futur. Que, escolta, això encara és més greu, veus? Encara és més greu.
Vàrem acabar el capítol anterior amb una cita atribuïda a l'informàtic nord-americà Alan Kay, que deia que la millor manera de predir el futur és inventant-lo. Ara estem creant com serà el nostre món en les pròximes generacions. Certament, la tecnologia ens aporta molts avantatges, ens facilita i simplifica la vida en gran mesura, però no hem de deixar que aquest sistema colonitzi les nostres vides per complet, que és, en certa mesura, el que està passant amb la ciència i les matemàtiques. I és que les matemàtiques són la nova divinitat, semblen infal·libles.
Sí, a veure, jo, de nou, distingiria entre la matemàtica i la matematització del món, de la que parlava Robert Musil. La matemàtica és molt important a la vida humana. És molt important. Gràcies a la matemàtica, un avió es pot enlairar. L'avió pot volar gràcies a la matemàtica. L'avió no vola amb versos, amb sonet, amb un sonet. No, no necessito un llenguatge matemàtic perquè l'avió voli. Per tant, i per crear una vacuna necessitem ordinadors, necessitem, i això funciona amb llenguatge matemàtic. El problema no és el llenguatge matemàtic. El problema és la matematització del món, la quantificació del món. És a dir, des del moment en què tot sembla que ha de ser analitzat, estudiat, segons la quantificació, no? La quantificació. Podríem posar quantitat d'exemples de la vida quotidiana, no? En els que veuríem que mirem el món quantitativament, matemàticament. I això és el perill. Aquest és el perill per mi, no? Per exemple, en l'àmbit de les humanitats es veu ben clar. És a dir, des del moment en què se li demana a un professor universitari, per exemple, quantes cites vostè ha tingut del seu llibre? I gràcies a les cites, aquesta quantitat de cites, sí que és veritat que hi ha uns barems, depèn de qui t'hagi citat, però en definitiva és una quantificació, no? És a dir, quantes cites vostè ha tingut? Bé, pot haver-hi una obra fonamental que no n'hagi tingut cap de cita per raons X, doncs perquè no ha estat publicat en una editorial, diguem-ne, important, o perquè no ha estat escrit en anglès. Clar, el sol fet d'escriure en anglès suposa una quantificació de citacions arreu del món. Clar, això des del punt de vista de la medicina és molt important, però no tinc clar que sigui tan important escriure en anglès des del punt de vista literari, des del punt de vista, diguem-ne, poètic, des del punt de vista artístic. No, escolti, vull dir, aviam, des del punt de vista artístic, l'anglès, o literari, l'anglès és una llengua molt important, entre d'altres, i jo puc decidir escriure en català, castellà, en francès, i en altres llengües. Ara, el físic, em diran, és que des del punt de vista de la física és fonamental poder parlar en anglès, perquè no ens interessa la metàfora, ens interessa el signe, el concepte. D'acord, aleshores sí. No. Però des del punt de vista, per exemple, poètic, l'anglès és una llengua. No? Llavors, tot plegat suposa una pobresa de món. Aquesta és la meva tesi.
I del llenguatge, de les llengües i també d'aquesta colonització tecnològica del món, en seguim parlant d'aquí uns moments també amb Joan Carles Mèlic, que, com vos han dit, és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment és professor titular de Filosofia de l'Educació i és també autor de l'assaig La fragilitat del món, publicat per Tusquets.
Internat, l'ull que no es tanca, amb Mònica Borràs. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Si t'has protegit de la Covid-19, fes-ho també de la grip. Entra a tn.cai.es/grip2021 i comprova si pertanys a un grup de risc. Si és així, demana cita per vacunar-te al 971-21-19-98 o al mostrador del teu centre de salut. Et recordam el web tn.cai.es/grip2021 i també el telèfon per demanar cita 971-21-19-98. Vacuna't de la grip per estar doblement protegit. Govern de les Illes Balears.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.1. Internat, l'ull que no es tanca. De la quarta revolució industrial a la distopia.
Per tant, en aquest món nostre, les eines tècniques ja no només estan al nostre servei, sinó que tota la nostra vida, en totes les vessants, està dominada per la tecnologia. I és que realment ja vivim en un sistema tecnològic. Escoltam ara Joan Carles Mèlic, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i autor de l'assaig La fragilitat del mundo, publicat per Tuscats.
Jo, en alguns dels meus llibres, m'he ocupat del que anomeno colonització tecnològica del món. És a dir, la tecnologia, el telèfon mòbil, l'ordinador, totes aquestes coses són molt interessants mentre es mouen en l'àmbit de l'objecte tècnic, és a dir, en l'àmbit instrumental. I aleshores tu, en els teus estudiants, en els teus fills, els hi ensenyes a que doncs, un determinat instrument s'ha d'utilitzar d'una manera, de tant en tant s'ha de deixar, s'han de fer altres coses, etc. El que està passant en aquests moments és que la tècnica s'ha convertit en tecnologia i, per tant, en una forma de vida. En una forma de vida. És a dir, ja no utilitzem la tècnica, no utilitzem la tecnologia, sinó que vivim en un sistema tecnològic. Aquest és un tema, com dic, que m'he ocupat bastant darrerament, no? I què vol dir això? Vol dir que, per exemple, un dels valors fonamentals d'aquest nou sistema social és la velocitat, o el que jo anomenaria la pressa, la pressa. És a dir, una sobreacceleració radical del temps, no? Aleshores, tot és molt més superficial.
Ens hem referit anteriorment ja a la pressa, a l'immediatesa i a la velocitat com a grans paradigmes d'aquest sistema actual. I és que Joan Carles Mèlic també distingeix entre els dos conceptes de temps, el cronos i el kairos.
És que és molt important el temps i l'espai, no? L'ésser humà és un ésser espaciotemporal, és un ésser històric que necessita ubicar-se doncs en el seu temps i en el seu espai, no? I aleshores, el temps, una cosa és el temps del rellotge, el temps del rellotge és el mateix per tothom, és evident, és el temps cronològic, oi? El temps cronos, cronològic, els grecs tenien aquesta paraula cronos, d'aquí ve cronòmetre, cronologia, cronograma, i per tant aquesta entrevista durarà una hora. Molt bé, què és una hora des del punt de vista de cronos? Doncs el temps que triga una de les agulles del rellotge a donar una volta. I, per tant, això és un temps, diguem-ne, objectiu. Però després hi ha el que els grecs anomenaven kairos, que és el temps vital, el temps viscut.
Així, avui en dia, semblen encara més importants les experiències que les vivències. La diferència és subtil, però molt important, ben igual que la diferència que Joan Carles Mèlic ens ha explicat entre el cronos i el kairos. En aquest sentit, ara, la vivència devora a l'experiència.
Crec que és molt important distingir entre el kairos i el cronos. Nosaltres només tenim una paraula, que és el temps, no? Però els grecs tenien el kairos, que és el temps viscut, el temps subjectiu, la duració, diguem-ne, i el cronos, que és el temps que marca el rellotge. Aleshores, sembla com si aquest kairos, el temps adequat, aquest kairos s'hagués anat empobrint, no? Per què? Perquè o bé s'ha sobreaccelerat tant, que és la pressa, o bé és el temps de la burocràcia. Va tan lent, no? Va tan lent que sembla que no és un temps vital, que deixa de ser vital, no? Per tant, aquest és un punt, per mi, fonamental. I l'altra cosa que apuntaves és que no és el mateix vivència que experiència. L'experiència, la vida humana, és fonamental, evidentment. L'ésser humà és un ésser experiencial, és a dir, experiència vol dir sortir de tu mateix i anar cap enfora, cap al món, cap als altres, no? L'ésser humà no pot quedar encapsulat en si mateix, necessita dels altres. Jo en el llibre ho dic, necessitem els altres. Bé, doncs això és fonamental. Què ha passat avui en dia? Que les vivències, que és un temps cap endins, les vivències han colonitzat les experiències. Les vivències és, per exemple, quan jo estic sol a casa meva, i aleshores la gent que es tanca la seva habitació comença a jugar amb, sobretot els adolescents, no, jo diria, amb aquests jocs d'ordinador, és a dir, el viatge interior és molt important, sempre que també vagi relacionat amb un viatge exterior. És a dir, la vivència no pot dissociar-se de l'experiència, i al revés. I el que passa avui en dia és que les vivències estan devorant les experiències.
Així, en aquest context que ens explica Joan Carles Mèlic, les xarxes socials s'afanyen en atreure la nostra atenció. Hem vist en capítols anteriors com un dels objectius dels qui ostenten el poder a internet és aconseguir que passem connectats el major temps possible. I per això es desenvolupen mecanismes per aconseguir atreure la nostra atenció, però sobretot la dels més joves. En aquest sentit, la tendència va cap a una sofisticació molt destacada dels continguts que trobam a internet. Ens ho explica Lluís Ballester, doctor en filosofia per la UIB i doctor en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Home, han canviat moltes coses. Un dels canvis que els que estudiàvem a educació tenim més present és el canvi, per exemple, en la manera de captar l'atenció de la gent, que és un canvi també generacional. Ens passa a tots, però als més joves els hi passa més. Si tu mires el tipus d'imatges i de vídeos, el nivell d'atractiu que han de tenir les imatges, i els compares amb els textos i els materials que eren habituals per estudiar o per rebre informació de fa més de 20 anys, no hi ha res a veure. És a dir, el nivell de sofisticació de les imatges, de preparació dels materials, és excepcionalment millor. Això és molt positiu, però també té un inconvenient. Pràcticament, si no té aquest nivell, la possibilitat de captar l'atenció dels més joves, o dels joves en general, baixa moltíssim. De tal manera que hi ha una part important de la distribució d'informació que culturalment havien desenvolupat, en llibres, en articles, etc., que perd importància i que perd capacitat de tenir nous lectors enfront de la informació que bàsicament està distribuïda a través de vídeos. Molts alumnes, els que treballem a la universitat ho sabem, molts alumnes ens demanen ja no els apunts per llegir o estudiar un tema, sinó el vídeo de YouTube. Perquè si no hi ha un vídeo, i el vídeo és atractiu, i ha de ser curt també, els és més difícil comprendre aquella informació. Aquest canvi, que és la manera de captar l'atenció, jo crec que és un dels canvis més espectaculars. I després, la confiança en que la memòria ja és externa, la teva memòria és la memòria d'internet. El que hi ha a internet és el que tu tens, no? Perquè com que el tenim a l'abast i el tenim en una relació molt íntima a partir dels mòbils, sembla que forma part de nosaltres. Però això ens enganya. El que no tens a la teva memòria no ho tens. Pots accedir-hi, però no ho tens. I són alguns canvis que realment són molt rellevants, sí. En positiu i en negatiu,
I aquest fet passa també a la indústria musical. Els primers 20 segons d'una cançó són molt importants per tal de captar l'atenció dels oients. Tot d'una, perdem la paciència, ens cansam i canviem de tema si aquests primers segons no han aconseguit captar la nostra atenció. Tot ha de ser immediat. Si s'atorba uns segons a carregar-se el contingut, ja han perdut també l'interès. Sentim a Anna Espina, que és promotora cultural a Fonart i membre de la direcció artística de l'Associació Cultural Alternatilla.
Sí, sí. Bueno, y no solo eso, sino que es que además ahora ten en cuenta que tienes que pensar en tus primeros 20 segundos. O sea, tienes que dar 20 segundos que consigan, porque es que antes los grupos decían, oye, hay que pensar un muy buen single, ¿no? Antes siempre tenía que saber si era adelante y tal, pero la gente te daba la oportunidad de escuchar la canción entera, porque conseguías un radio play, conseguías un, sabes, tener una serie de tocadas en la radio y tal, pero hablabas de una canción, pero te hablabas de la canción entera. Es que ahora ya no es ni eso, porque ahora, como mucho, es el minuto de la red social, y en muchos casos son los primeros 20 segundos, porque nuestras... no nos hemos acostumbrado a una velocidad, y pasa con las noticias. O sea, tú que eres comunicadora, que eres periodista, lo ves. O sea, tienes que dar un mensaje, tienes que acostumbrarte a que tus mensajes cada vez sean más cortos o ir al grano, porque tus oyentes así es. O sea, van pasando, estamos demasiado acostumbrados a darle al dedito, ¿sabes? Y todo es rápido, rápido, rápido. Entonces, primero es la imagen. Si no acompañas cualquier tipo de mensaje con una imagen en que cuando la gente le esté dando al dedo al pasar por la red social no se pare en ese primer segundo, no se van a parar. Entonces, si no tienes ese colorín, esa imagen que diga, uy, a ver qué es esto, es que ya no te escuchan. Y después que esos primeros 20 segundos se enganchen para que le sigas dando o que le des al botón de seguir y de pasar de ese primer previo, o sea, desde el primer previo a escuchar lo segundo. Entonces es un pelín brutal. es un pelín duro, pero bueno, te lo estoy contando a ti y ya te digo que es que seguramente has tenido que cambiar tu forma de comunicarte precisamente por esa, es un poco ese salvajismo, ¿no? del tiempo y de que tiene que ser todo rápido y ya y siguiente, ¿sabes? Ese next. Es como si fuese, es todo como si estuvieses en una audición, en un casting, que sabes que en 20 segundos tienes que venderlo todo, ¿no?
Parlant de les imatges, no només al principi del vídeo ha de ser molt atractiu, sinó que llavors, per exemple, els vídeos no poden durar més de 5 minuts perquè, si no, ja se fan massa llargs, ens avorrim, ens cansam i no podem mantenir l'atenció. Així ho explica Lluís Ballester, doctor en filosofia per la UIB, en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en treball social, també per la UIB.
La durada mitjana dels vídeos de gran consum a YouTube, a Instagram, a TikTok, etc., són cada vegada més propers al que és un anunci. Llavors és com un flash d'informació que t'ha d'arribar relativament ràpid, que t'ha de vendre aquella informació o aquell producte o aquell el que sigui, i si no, comença a ser preocupant, no?, per el que ha produït el vídeo. I, de fet, tu també deus haver participat a converses de no, això dura 14 minuts, impossible, ningú mirarà 14 minuts. Ha de durar la meitat màxim. Llavors ja, a àmbits de divulgació d'informació o educatius, etc., ja ens preocupen els vídeos que duren més de 7, 8, 9, 10 minuts, perquè no els miren, cau molt la retenció, com si fossin anuncis.
Aquest és el món de les imatges tan poderoses i tan potents. D'ençà de l'atemptat contra les Torres Bessones a Nova York l'any 2001, hem vist com a la televisió no només es mostra la imatge principal de la persona que parla, sinó que hi ha informacions escrites que passen per la part inferior de les pantalles i a la vegada es van mostrant també altres imatges i alhora s'anuncia també la informació que es donarà a continuació. Per tant, es combinen moltes informacions a la vegada per tal que ens mantinguem atents. Ho analitza Joan Carles Mèlic.
La imatge és una altra dels signes del nostre temps. Aquesta idea que a mi em sembla completament falsa de dir que una imatge val més que mil paraules. És a dir, bé, les imatges serveixen pel que serveixen, existeixen, jo sóc partidari de la imatge i també sóc partidari de la paraula. Aleshores, clar, sí que hi ha una... El problema de la imatge és una altra. El problema de la imatge és la sobresaturació de la imatge que hi ha. O sigui, pensa, per exemple, una televisió, qualsevol canal de televisió, un programa de debat, no?, o d'una entrevista. M'han fet moltes entrevistes en televisió. Aleshores, què passa? Què fa el realitzador? El realitzador el que fa és reduir la imatge de la persona que està parlant amb un raconet de la pantalla de la televisió, i la resta de la pantalla de la televisió és unes imatges que es van repetint, en bucle, es van repetint, no? Aleshores, l'espectador veu més la imatge aquesta que es va repetir, que pot ser, jo què sé, per exemple, doncs un edifici que s'ensorra, o un terratrèmol, o el que sigui, es van repetint aquestes imatges que al final ja no et diuen res, o les Torres Bessones, que al final ja no et diuen res perquè les has vist tantes vegades, i després en un raconet la paraula, de la persona que està parlant, que cada vegada diu menys perquè la gent es fixa en allò. Vull dir, saps? És que és increïble. I això sembla que sigui el signe del nostre temps. És a dir, és igual que sigui televisió pública, privada, és igual. O sigui, és igual. Escolti, si fas una entrevista amb una persona, posa la persona. No posis la posa que es vegi la persona, com parla, com gesticula, perquè no només és el que diu, és com ho diu. Veure el moviment de les seves mans, és a dir, el seu rostre, no? És a dir, saps? No. O sigui, això queda reduït. Jo, la veritat és que gairebé no miro televisió, perquè em posa molt nerviós. És una cosa que no puc suportar. És a dir, jo vull... I després, clar, de nou els programes. L'altre dia sentia, escoltava les xifres, no? Esclar, la televisió que en aquest moment ho està petant és una cadena privada, que no cal dir el nom, en el que hi ha una persona, una senyora, que està explicant la seva vida i que això, no sé fa quantes setmanes, doncs està explicant la seva vida i això suposa un índex d'audiència brutal.
La millor manera de predir el futur és inventar-lo. Aquesta és la cita de l'informàtic nord-americà Alan Kay. Però ara afegirem una altra cita, en aquest cas del dramaturg belga Maurice Maeterlinck, que va dir que a cada encreuament dels camins que porten cap al futur, la tradició ha col·locat 10.000 homes per custodiar el passat. I en aquest encreuament ens trobem ara, iniciant la tercera dècada del segle XXI, recordant amb nostàlgia la nostra vida predigital, però apreciant i aprofitant els avantatges que comporta Internet. Sentim Anna Espina, promotora cultural a Fonart i membre de la direcció artística de l'Associació Cultural Alternatilla.
Sí, es como hay que ver esas dos cosas. O sea, no todo lo pasado es mejor y no todo lo presente o hacia dónde parece que nos encamina el futuro es mejor. Yo creo que tenemos que ir probando, que tenemos que ir estando abiertos y si la tecnología avanza, ¿por qué no utilizar de ello? Pero al mismo tiempo siendo críticos con ello y yendo corrigiendo y ya te digo, y recuperando todo lo del pasado que es útil y que se puede hacer, que se pueda seguir utilizando, que todo es utilizable, pues lo mismo, ¿no? Sobre todo es un poco, no sé, hay que reinventarse, hay que mirar siempre adelante, ¿no? Es como cuando cruzas una calle, no hay que mirar atrás, hay que mirar a los dos lados y al esto, pero no olvidarte de lo que tienes detrás, eso tampoco.
Al final, el que hauria d'importar-nos més és el nostre benestar, la nostra salut, la nostra felicitat. I ens demanam, aquesta societat digital i la tecnologia ens fan més feliços? Ens contesta Joan Carles Mèlic, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí, o sigui, és curiós perquè Freud, el malestar en la cultura, que és de l'any 1930, ja planteja aquesta qüestió, no? Diu, com és possible que, malgrat els avenços de la ciència, de la tècnica, de la medicina, doncs la gent no sigui feliç? Com és possible? Doncs la gent no és feliç perquè la tècnica, torno a insistir, la tècnica és molt important per alguns aspectes de la vida humana, però per altres no. És a dir, quan tu estàs parlant amb el teu amic, o estàs amb la teva parella, o estàs amb els teus fills, doncs aquí necessites un temps, una pausa, un cairós, podríem dir, que no tens en el món actual. La gent no té temps per res. I, és clar, si no tenim temps per res, no podem escoltar a l'altre. Fixa't que els meus estudiants, quan els he demanat algun tipus de treball sobre això, que fessin una reflexió sobre això, alguns fins i tot em posen aspectes de la seva vida en el que em diuen, mira, els meus pares m'han pagat una carrera, m'han regalat un cotxe, etc, etc, però mai no han tingut temps per escoltar-me. La gent necessita ser escoltada. I l'amic, és algú que t'escolta, no? Aristòtil deia que l'amic és algú que t'acompanya en els mals moments. No en els bons. En els bons també, però vull dir, sempre trobes algú que t'acompanyi en el bon moment. No, però l'autèntic amic, que és una altra de les paraules que s'ha pervertit, la tecnologia ha pervertit la paraula amic. Ah, doncs aquest món tecnològic que ha pervertit la paraula amic és justament el que fa que la nostra relació amb nosaltres mateixos i amb el món doncs s'hagi empobrit.
Internet, l'ull que no es tanca. Una anàlisi sobre la colonització tecnològica del món. Amb Mònica Borràs. Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Coneixeu aquesta música? En efecte, amics, és la Tocata i Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, una de les músiques que han sonat aquí, a IB3 Ràdio, a la Ruta d'Orfeu. I com Bach, i com la Tocata i Fuga, Beethoven, Mozart, Shostakovich, Brahms, músiques d'aquí, músiques d'arreu del món, cada diumenge, a les 10 del vespre, la Ruta d'Orfeu, IB3 Ràdio. No vos ho podeu perdre.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Internet, l'ull que no es tanca. De la quarta revolució industrial a la distopia. Amb Mònica Borràs.
Hem sentit com Joan Carles Meli, que ens parlava de la perversió actual del llenguatge, per exemple, amb la paraula amic. A les xarxes socials ens pot semblar que formen part d'una gran comunitat amb molts d'amics o seguidors que a la vegada s'han convertit en un gran aparador del nostre suposat èxit social. La majoria de relacions que tenim en línia no són comparables a una relació cara a cara, en persona, amb un amic, amb el compromís que comporta. La vida social en línia és un objecte de consum més. Consumim relacions socials en línia. És Lluís Ballester, doctor en filosofia i doctor en sociologia i diplomat en treball social, quan ens explica les principals diferències entre les relacions en persona i en línia.
Sí, i Internet té una cosa que és que no genera frustració, o en tot cas és molt fàcil abandonar una situació que t'està generant frustració, perquè apagues o canvies d'aplicació o te'n vas a una altra banda. I llavors és molt fàcil. En les relacions interpersonals cara a cara això és més difícil. I llavors generen una miqueta més d'addicció a aquestes relacions a través d'Internet, i això, tu abans ho comentaves, te pot trobar fins i tot una parella que estan dinant junts i un està connectat en WhatsApp amb unes persones i l'altre amb el Telegram amb unes altres, no? I estan cara a cara, però no estan cara a cara, no? Aquesta és una possibilitat, la de la no generació de frustració. Però això no vol dir que no hi hagi interacció. El que hi ha és una interacció de més baixa qualitat, o si vols, diferent, no sé, a distància, la gran majoria a distància, i diguem plana, perquè en realitat no tens davant un cos humà amb les seves emocions, la complexitat d'expressió d'emocions, etc. Són substituïdes a vegades per la iconografia aquesta una miqueta infantil, no? que hem recuperat, i que és com si tornéssim al llenguatge dels jeroglífics egipcis, de l'antic egipci, Egipte. On ens duran, no ho sabem, no? Però interacció sí que hi ha, vull dir,
la gent té la sensació de que té moltes relacions, i les té, però de baixa qualitat.
Lluís Ballester ha fet referència a les emoticones digitals que fem servir als nostres missatges de text i que ens recorden molt a l'escriptura hieroglífica dels antics egipcis. 5.000 anys després, tornem a fer servir aquests pictogrames, en lloc de paraules, per expressar les nostres emocions. Però com afecta això a les nostres habilitats comunicatives, al nostre llenguatge? Arribarà un punt en què ens faltaran les paraules per definir un sentiment o una emoció? Oblidarem els sinònims? En definitiva, l'ús de les emoticones empobreix el nostre vocabulari. Sentim a Lluís Ballester, com han dit, doctor en filosofia, en sociologia i diplomat en treball social.
Sí, són divertits i probablement són expressius. Molts i les combinacions que fan són com si fossin jeroglífics. Efectivament, hi ha una gramàtica que estan reinventant o que estan inventant. Fantàstic. Però, com tu dius, el vocabulari, la varietat de termes i de conceptes que hi ha darrere, perquè això probablement seria la part més important, els conceptes que hi ha darrere s'han empobrit o s'estan empobrint. De tal manera que, per exemple, hi ha gent que ja no té paraules per parlar de les emocions o dels sentiments, perquè si no té les icones a mà, li costa expressar-les. Que això passi, home, ens empobreix una mica, perquè el llenguatge connecta amb processos cognitius que són més profuns. I no sé si les icones aquestes supliran o tenen capacitat de suplir processos cognitius que tots teníem amb l'escriptura, amb la imaginació a partir de la lectura, d'escoltar una narració, etc. Una part s'ha perdut o s'està perdent. O canviarà, no sé.
I sentirem ara la reflexió que ens fa Laia Malo, escriptora, traductora i música al duet d'Electrovers Jansky, que confirma, segons la seva experiència, l'empobriment progressiu del llenguatge. Tot i així, veu una part positiva en els missatges d'àudio.
Pel que fa a l'ús del llenguatge, per mi, sens dubte, s'està empobrint degut a això, a l'ús de tots aquests sistemes de missatgeria i emoticones i etc. Jo diria que sí, que s'empobreix força a través d'aquests nous usos. D'altra banda, em sembla molt interessant aquest nou auge o aquest nou sistema del que són els missatges de veu, perquè d'una banda, no em sembla gaire positiu, perquè és un sistema de comunicació bastant unidireccional, però d'altra banda sí que recupera potser una mica d'èmfasi que havíem perdut amb el que és la comunicació verbal, entonació, etc., que trobo que amb tot aquest sistema de missatgeria, doncs de tan pocs caràcters, de tan reduir, realment estàvem empobrint la nostra riquesa lingüística i reduint-ho tot doncs a pocs caràcters, a unes emocions que s'expressen a través d'uns ninotets grocs que algú decideix que això, no?, que identifiquen els nostres sentiments i les nostres emocions. I penso que això, que tot i que ens trobem en un moment en què tothom escriu molt, no?, perquè cadascú fa els seus posts de Facebook, d'Instagram, del que sigui, i hi ha molta gent que segueix aquesta mena d'expressió que és el dietari, no?, d'anar apuntant les idees i les vivències. A nivell lingüístic, realment jo crec que s'ha notat una rebaixa de les expectatives, diguéssim, de codi en la comunicació.
L'empobriment del llenguatge, especialment en els joves, ens du cap a un empobriment del nostre pensament i, segons Joan Carles Mèlic, que és professor universitari, aquest detriment en la qualitat de la comunicació i del vocabulari, de la gramàtica i l'ortografia, ja es nota en la forma d'expressar-se dels seus alumnes universitaris. Com dèiem, Joan Carles Mèlic és doctor en filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment és professor titular de Filosofia de l'Educació i és també autor de l'assaig La fragilitat del món, publicat per Tusquets.
Mira, jo t'agraeixo molt que em facis aquesta pregunta
especialment perquè és un tema que em preocupa molt, no? O sigui, efectivament, no hi ha pensament sense llenguatge. Això ha de quedar molt clar. No hi ha pensament sense llenguatge. Si estem d'acord amb això, que ja ho han dit altres autors i ho han argumentat molt bé, si no hi ha pensament sense llenguatge, què vol dir? Vol dir que un empobriment del llenguatge també és un empobriment del pensament. El problema que tenim avui en dia, per exemple, aquí ho veig a la universitat en general, jo dono classes, com he dit, amb una facultat d'educació. I els meus estudiants d'aquí uns anys seran mestres, seran educadors, seran pedagogs, és a dir, seran els encarregats de tirar endavant el món educatiu, no? Hi ha una pobresa de llenguatge que realment és increïble, increïble. O sigui, però no només de faltes d'ortografia, que això fa mal a la vista. O sigui, podria posar-ne alguns exemples, però prefereixo més deixar-ho, no? Faltes d'ortografia increïbles. Però a part d'això és que són incapaços de, moltes vegades, de construir frases en sentit. Subjecte, verb i predicat. Subjecte en si, quan tu els dius, escolta, entre subjecte i verb no va una coma. No pot anar una coma. I si el subjecte està en singular, el verb també l'has de posar en singular. I si tu els dius, pensa que això és una preposició, o pensa que això és un adverbi, és que jo tinc la sensació que no saben el que els estic dient. Què vull dir amb això? Que estic donant la culpa al professorat de secundària? No, de cap de les maneres. Estic donant la culpa, estic culpant, per dir-ho així, aquí el responsable, no sé si culpa és una paraula massa gruixuda, i el responsable és el sistema educatiu. Mira, Mònica, jo crec que el que ens hauríem de fer és que una persona, quan acaba el batxillerat, ha de saber llegir, ha de saber escriure, ha de saber estudiar. I després un determinats continguts, d'acord, ha de saber una llengua estrangera, català, castellà, anglès o una altra llengua, ha de saber, doncs, mica d'història, de geografia, també de matemàtiques, evidentment, només faltaria, no? Això és el fonamental, però sobretot, hauríem de preocupar-nos de que els nostres estudiants llegissin correctament i, bueno, també poguessin fer una redacció mínimament correctament, una bona expressió escrita i una expressió oral, no? I després diguessin tècniques d'estudi, fer, per exemple, un resum d'un text, fer, si capaços de construir un mapa conceptual, aquest tipus de coses. I després els continguts també, perquè hi ha un empobriment de contingut. No pot ser que avui en dia jo, a començament de curs, els hi passo una mena de full en el que els hi faig preguntes de cultura general, no? Cultura general. Jo què sé, la Guerra Civil Espanyola. Hi ha gent que no sap quan va començar la Guerra Civil Espanyola. Hi ha gent que no sap quan les bombes atòmiques, no? Abans parlàvem, no? Bombes atòmiques, no saben això. Aleshores, escolta, cultura general. Quins són? L'altre dia em van enviar, i no era cap broma, un company em va enviar per WhatsApp un petit vídeo en el que es veia, no sé si l'has vist, en el que es veia una enquesta que feien a peu de carrer amb uns nois i els hi preguntaven en castellà, a veure, ¿me puedes decir algun poeta de la generació del 27? Fixa't tu, la pregunta.
Sí.
Algun poeta de la generació del 27? Però que és terrible no és que no sapigués cap poeta de la generació, cap nom de cap poeta de la generació del 27. El que és terrible és que l'estudiant va contestar, ¿cómo del 27 si estamos en el 21? No hay ninguno. Porque estamos en el 21.
Internet. De sal y las frutas.
Que pesao.
Monet y los pingues.
Que pesao.
Manet y las flores.
Que pesao.
Eurat y los puntos.
Que pesao.
L'ull que no es tanca. Amb Mònica Borràs.
Picasso.
Oh, no. Otra vez tú. Oh, no.
Aprofita'm els avantatges que ens du Internet. la connectivitat, l'accés a tanta informació, als museus, les obres d'art, a l'oferta educativa gratuïta en línia, mapes, diccionaris. En seguirem parlant de la llengua i de com afecta Internet a les nostres relacions socials en el pròxim capítol.
La maja desnuda, la maja vestida. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Historia del arte, penes con pincel. Famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio. Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. El falo es tendencia en todos los museos. No me quedan euros para ver algo tan feo. Qué feo, qué feo, para ver algo tan feo. Se ha alzado una mujer y ha plantado un pino. Cecilia es su nombre, ex de homo, es divino. Oh no, otra vez tú.